soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquemada.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
El Ricard l'hem tingut una bona estona al telèfon mentre buscàvem arguments per ser molt optimista. Sí, t'ha semblat interessant?
Sí, 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 perquè crec que heu resumit una mica aquesta sensació que, de desconcert que he dit, no? Entre allò que voldríem, allò que som, allò que podem ser, tota aquesta barreja.
Bé, el Torquelab d'avui va del rival. Tindrem temps de parlar-ne d'aquí a divendres, però volem fer un primer tastet per orientar la nostra parròquia. I la pregunta és una mica... Et condiciona la resposta, però te la formulo tal com la penso. Per què és favorit el Bayern pel partit de divendres?
Perquè fa molt temps, no molts anys, però sí molts mesos, que ha començat un cicle nou, que està reforçat pels resultats, que són 26 victòries i un empat, em sembla, els 27 últims partits, que va acabar abans del confinament molt bé, va tornar després del confinament molt bé, i perquè la sensació és que sap cap a on va, no? O sigui, el Barça sap d'on torna i el Bayern sap a cop on va.
No. Clar, abans fèiem l'exercici entre el Marcos i el Dani. La porteria segurament és millor la del Barça, la dels centrals probablement són millors els del Barça, evidentment Messi és millor que qualsevol jugador del Bayern, però a partir d'aquí, que crec que anaves una mica en aquesta línia, és el funcionament global de l'equip, la quantitat de recursos, sobretot de... Ho parlàvem l'altre dia, a mi el que em fa patir més és el ritme. La capacitat del Bayern de sostenir un ritme que el Barça pot sostenir a quarts d'hora.
Sí, i la quantitat de recursos, com dius. Té jugadors molt diferents per ocupar les mateixes posicions i això ja són eines que l'entrenador pot utilitzar, que les pot utilitzar bé o malament, que això forma part també de les eleccions de l'entrenador. Però té velocitat, té potència, té, com dius, consistència, té continuïtat, té... diríem que atreviment per anar a buscar el rival, té tot això. Jo amb el Bayern però tinc alguns dubtes, o sigui,
ara és el teu moment.
Sí, tinc el dubte sobre la falta d'experiència com a col·lectiu, o sigui, és evident que Lewandowski té experiència, que Alaba té experiència,
Müller,
que si vols Thiago, però com a equip, aquest equip encara no s'ha trobat en un gran escenari, no? I, és a dir, Coman, Nabri, Davis, són jugadors que estan vivint un moment molt especial, però que és el seu primer gran escenari, és a dir, és la seva primera gran Champions. I hem de veure també això, com ho paeixen en un partit cara a cara contra allò que té millor el Barça, que és la història. És a dir, tu quan t'enfrontes al Barça... Si penses més en aquells jugadors que tens allà, què els has vist fer, que no pas el que som capaços de fer, doncs això et condiciona, no? És a dir, els jugadors del Barça, mentre la pilota no corri, diríem que, com et deia, amb els noms, la cosa és que t'hi has d'enfrontar. I jo crec que això, encara que siguis un jove irreverent, hi ha un moment en què diguem que has de superar aquest obstacle. Aquest és un dels dubtes. L'altre dubte que tinc és sobre que Lewandowski està molt fi i és el que els està sostenint el que marca les diferències del futbol, que són les àrees. Jo crec que a les àrees el Bayern és bo, però no és extraordinari. El que està elevant el nivell del Bayern és Lewandowski, està en un moment dolcíssim. I el tercer dubte que tinc, així de cop al bot, és que el Bayern el van veure contra el Chelsea, però és l'únic partit en què l'hem vist després de les minivacances, després d'acabar la temporada post-confinament. I jo crec que aquí no tenim gaire tesi encara per saber com van tornar, perquè va ser un partit que el Chelsea va arribar amb molts jugadors lesionats, amb un 0-3 de l'anada, que és veritat que el Bayern li va augmentar la confiança, perquè venien, insisteixo, de tres interrupcions molt ben resoltes i que l'equip fa la sensació que no ha descansat, és a dir, que va a velocitat de creuer, però vaja, hem de tenim un partit de tesi, vull dir, no sabem tampoc que com estan per un partit molt exigent. El Barça l'altre dia va jugar un partit molt exigent i li van veure, diríem, totes les esquerdes. Al Bayern no li hem vist aquest partit molt exigent encara. Va tenir, després del confinament, si no recordo el partit de Dortmund, no? On va guanyar gairebé, sí, va sentenciar la Bundesliga, mm-hmm, però no l'hem vist en partits... la Champions encara no l'ha mesurat, aquest Bayern, el Bayern de Flick, que jo crec que a més l'arribada de Flick és un gran encert, perquè em sembla un entrenador d'aquests que el Bayern amb Kovac havia abandonat, una mica de la línia que va del nou futbol alemany, de Low Klinsmann i companyia, i que és un entrenador que ha aixecat l'equip, però no l'ha aixecat només a base de reforçar-lo anímicament, sinó des del punt de vista tàctic, des de la convicció en el pla i des d'una idea més atractiva.
Bé.
Si no m'equivoco, l'última vegada que Barça i Bayern s'enfronten és el 2015, l'any que el Barça guanya la Champions. Uh-huh. Aquest Bayern d'avui és millor que aquell del 2015?
No, jo crec que aquell era més madur i que aquest és més explosiu, aquest és més tan lluerna, però jo no sé, torno a dir, no tinc la seguretat que aquest equip tingui, hagi arribat a un grau de maduresa, de regularitat, per examinar-se en grans esdeveniments. O sigui, en aquest sentit és un meló per obrir. Des del punt de vista futbolístic no ho és. És un equip que juga molt bé a futbol i que, com ho ha estat explicant, ara mateix no hauria d'haver-hi color entre dir qui és el favorit. O sigui, si tu agafes el Bayern, com juga, i el Barça com juga, que el favorit és el Bayern, que no sé si serveix per gaire, però vaja, que si tu hauries de triar, ja diries, si jo vull guanyar, vaig amb aquests. Això és una evidència. Però falta veure com respon a una exigència com aquesta, que és un partit de 90 minuts, quarts de final de la Champions contra el Barça. Aquell equip ja era més madur, aquell equip ja tenia una mica més de recorregut, tant amb la selecció com amb la trajectòria que havia tingut. Jo crec que aquest equip té, quan dic que sap on va, crec que té molt recorregut, que està caminant molt bé, que té les línies traçades, i si em dius... Tu, de cara al futur, que voldries ser Bayern o Barça? Home, o sigui, un sap, un té la brúixola, l'altre l'ha perdut i no sap com comprar-la. Però a hores d'ara hem de veure'l que confirmi totes les expectatives que té. I jo crec que des d'aquest punt de vista, a mi l'eliminatòria cada dia m'agrada més. Perquè, us explico ràpid, jo no tinc cap confiança que el Barça guanyi la Champions. O sigui, ja vaig dir l'altre dia. Jo crec que està lluitant amb Atalanta i Leipzig amb opcions, diríem, que és el cinquè, sisè, quart, si vols, allà. Com que això és així, prefereixo jugar contra el Bayern que contra el Nàpols, perquè és que contra el Nàpols, contra l'Atalanta, contra el Leipzig, estaríem esperant la victòria, un partit controlat, no patir, governar, i això aquest equip ja no ho sap fer. És que ja ens en podem... ja podem sortir, diríem, d'aquest col·lapse. Per tant, contra el Bayern sabem que el que tocarà és patir, intentar resistir, amagar les nostres limitacions, intentar guanyar les àrees, que Ter Stegen i els centrals siguin superiors als davanters i que Messi i Suárez siguin superiors als defenses i a Neuer. I el futbol es marca les diferències de les àrees. I fa temps que el Barça amb Valverde ja va escollir això. I quan ho va escollir, doncs Valverde ho va acceptar. I com deia el Dani ara, la renúncia de Setién a unes conviccions, jo crec que a ell li destrossen la seva obra. Jo crec que a Setién, el primer dia li van dir, o sobretot que sigui ell, no? És a dir, que vagi pel seu camí i que passi el que hagi de passar. Bé, no ho ha fet, no? Doncs has de fer ara, que ja no ho ha fet, i hem de jugar-nos la Champions a quarts contra el Bayern, ara ja no demanem. Demanem sortir a jugar, aguantar, fer-los patir i no marxar del partit, tenir el partit allà. És que només el podem plantejar així.
M'he estat reprimint una pregunta al Ricard perquè no el volia emmerdar, perquè és tornar al debat de Setién, però ja que treu el tema, li faré. Heu parlat en el Costa com tu de sostenir i mantenir un ritme molts minuts i tal. Tu diries que el Bayern domina els rivals? Quants minuts domina els rivals?
Jo crec que no és un equip... o sigui, no és un equip que t'aixafi, és un equip que... No. Que t'accepta l'intercanvi de cops. Vull dir que ara, per que accepti l'intercanvi de cops, l'has de colpejar. però no és un equip que visqui de tenir la pilota, de visqui de controlar el partit i de dir vaig a sotmetre'l fins que arribi al gol. No, és un equip més fet a camp obert. Ara, és un equip que et passigarà molt amunt, molt, i que aleshores el problema que ens podem trobar és en un partit en què ens trobem això, doncs, resistint a algú que és millor. Però no és un equip que t'impressioni per la sensació que pot tenir el City. El City sí que pot perdre un partit dominant, governar el partit i controlant-lo. Pot passar, després el pot perdre o el pot guanyar. El Bayern et guanya o et perd, però no és un equip que et digui el partit a la butxaca i ara no té aquestes condicions. Com deia el Jordi, és un equip, des d'aquest punt de vista, més físic. I jo crec que t'accepta. Ara, a mi el que més em preocupa des del punt de vista del Barça, i si voleu i volem, és aquesta, que cada cop el que nosaltres veiem cada dia ho veu més al món del futbol, no? Que és allò que va dir Gattuso l'altre dia, no? Sobre que un equip que no pressiona amb tots, o no sé com ho va dir.
Mira, espera, escoltem-lo.
Non è il Barcellona di 7-8 anni fa. Barcellona è stata maestro. È stata la squadra maestra, che era uno spettacolo vedere la prima pressione. Quando faceva la prima pressione erano, andava per 7-8 secondi, venivano a 1000 all'ora. In questo momento sicuramente la pressione del Barcellona non è una grande pressione, 2-3 giocatori sistematicamente non la fanno con grande veemenza, secondo me.
Per qui no ho hagi entès, jo crec que s'entén perfectament l'Italia de Gattuso, però que el Barça era un mestre de la pressió i que ara hi ha dos o tres futbolistes que aquesta pressió no la fan i que això...
Va, ara des de fa 7-8 anys, no? Crec que ell diu no és el Barça, sí, no, de fa 7-8 anys.
Exacte. Bé,
sí.
Ho discutíem avui amb la Sònia. Gattuso no diu res.
No ens ha revelat res que no sapiguéssim.
Que no sapiguem. Sí, sí, sí.
No, però va bé que des de fora
no,
et diguin el que...
Per mi la reflexió és que això, per una qüestió... Com que tothom m'esporta a la boca la paraula autocrítica i després no en fa ningú, és una cosa que jo no li he sentit dir a ningú del Barça, ni entrenadors, ni jugadors. I sobretot, per una qüestió segurament de cortesia, cap entrenador rival, guanyi o perdi, no s'atreveix a dir, escoltin, el rei va despullat des de fa temps. I Gattuso, que hi ha gent que l'ha posat a caldo, t'han eliminat i a sobre... Doncs sí, el senyor Gattuso entrena el Nàpols, que és un equip de segona fila, l'ha guanyat el Barça i després ha fet una anàlisi...
Ah, és un equip de segona fila.
El Nàpols.
Per tant, no és un gran equip contra el qual s'ha de jugar a defensar-se i no se'l pot dominar. No,
espera, que el Dani ha tornat al debat de les 19:25.
No, és el mateix, el debat de Gattuso és el mateix, perquè a la vegada, o uns minuts després, o abans, no me'n recordo, després ha de ser, en la sala de premsa Setién deia que sí que hemos hecho la presión alta muy bien en algunos momentos.
Bé, Setién va dir que...
És que va ser la pitjor roda de premsa que li he vist.
Però vosaltres creieu que és assumible que Setién aparegui en una roda de premsa i digui... Sí, bueno, no sé si ja l'habéis visto, que hay dos o tres jugadores que no presionan nunca.
No, però que no digui res.
No pot dir això.
Bé, doncs... Però el que no pot dir... Bé, igual, ja callo, perquè se'ns va pel programa.
Jo ja entenc que no es pot dir. Però llavors, a mi que no em parlin d'autocrítica ni d'històries. Autocrítica és...
Home, l'autocrítica espero que la facin portes endins.
Sí, segur. Fa mitja hora en una reunió amb Messi.
Però, no, però és que en una reunió amb Messi, que té 33 anys, tu li explicaràs, escolta, més que has de saltar totes les pressions, i Messi t'explicarà, tu has vist el meu DNI, tinc 33 anys,
correcte,
i tu no sé si has vist que jo acabo amb la llengua
doncs
fora cada minut 30 de partit.
Potser hem de parir l'equip diferent i potser...
Clar.
És que...
Escolta, això és el que intenten,
mira,
no?
Escolta'm una cosa. Mira, és que després de les declaracions de Gattuso vaig repescar una entrevista que em va quedar molt marcada del 30 de maig del 2019 al País, a Diego Torres, a Claude Puyol, l'entrenador que havia entrenat Van Dijk, Hazard, el francès. I parlava de tot, i l'he estat buscant, hi ha una resposta que us vull llegir, perquè jo crec que reforça una mica tot el que esteu parlant ara. Diu, com Guardiola el Barça jugava el 80% del partido en campo contrario. Ahora aceptan jugar en bloque bajo. Cuando estás tan atrás, necesitas un delantero que te aguante la pelota cuando sales para permitir que el equipo avance. Suárez pierde la pelota continuamente. El problema está ahí. El Barça no tiene jugadores con atributos para replegarse, ceder el balón y defender en su campo. Futbolistas como Alba o Busquets son eficaces para defender en campo contrario, pero no pueden recuperar el balón si el equipo se mete atrás. Si quieres jugar un fútbol técnico, necesitas jugadores técnicos. Si quieres jugar al contragolpe, la técnica ja no és tan important. Aquesta és una part del que diu, però continua. El problema del Barça en los grandes partidos es que vemos dos o tres futbolistas que no defienden, con Gattuso. Con Guardiola hacían los esfuerzos para recuperar el balón arriba, como hace ahora el City. Ahora se repliegan y defienden con 8-9 y Messi y Suárez no regresan. No pueden hacer 70 metros a tope para bajar a hacer coberturas. Eso se traduce en dificultades. Han perdido la agresividad para recuperar la pelota arriba y eso implica que se abren, dejan espacios y se exprimen físicamente sin cualidades para ello. Sin continuidad posicional en campo contrario, debe ir volver haciendo recorridos largos y Messi pierde conexión con el juego. Primera mano, disculpas por haberlo llegit en castellà, perquè ho podia haver anat traduït, però és que el tenia al davant tal com l'he llegit. I segon, aquesta entrevista que d'un senyor que tampoc no és, no, una de les grans espases com a entrenador del futbol europeu, marca una mica el camí de Gattuso. Hi ha gent que està veient una realitat que nosaltres hem vist fa temps i que el Barça està acceptant. Per tant, clar, jugarem amagant les limitacions, però no serà mai el nostre millor pla, i menys contra els millors equips d'Europa. Ara, això no vol dir que sigui l'únic vestit que tenim, i com que és l'únic que tenim, treu-lo de l'armari, posa tal, i ves al casament. Si després triomfes o fas el ridícul, doncs ja t'ho trobaràs.
És que, sí, el Barça... Ja fa un temps que a les segona part... És que això que has llegit m'ha recordat el que intenta fer el Barça molt sovint i li sentim després als jugadors i no acaba de funcionar, que és... No, hem preferit replegar-nos per intentar ja rematar el partit. I no remata mai el partit, perquè el Barça ja...
Ja no arriba.
Clar, no arriba. No és com el 2015, que tu deixaves despenjat allà Neymar, Suárez i Messi i mataves els partits molt fàcil.
És que això de replegar-se i rematar els partits, replegar-se t'obliga a un esforç molt més gran. És a dir, per mi el Barça està fent una cosa que no té cap sentit, que és, com més grans són els futbolistes en edat, més s'obliga a córrer. Sí, precisament la gràcia de pressionar al davant i tot això, que sembla que sigui una pijada, no, és per córrer menys. Estàs més a prop de la porteria rival, menys esforços defensius, i tot això, i aquí estic d'acord amb el que deia abans el Dani, que el Barça ja ha arribat al punt d'ara, hi ha mala sort en alguns fitxatges que semblava que serien bons i no han estat bons, però no és la força del destí. És que has fet moltes coses malament per arribar aquí, sí. I ara ja arriba Gattuso, que algú dirà, escolti, vostè entrena al Nàpols, i et retraten 25 segons, perquè és que és així.
Ara, mentalment us dic una cosa. Al Barça li va millor, insisteixo, aquest partit contra el Bayern, que no... perquè jo crec que el Barça mentalment és fràgil, és a dir, que té la memòria, la ferida oberta de Liverpool i de Roma. Vam rescatar un àudio de Movistar, crec que era del descans, en què Messi diu... Sí. Llevamos dos goles de distància...
No sean pelotudos.
Sí, i l'altre, i Suárez diu, no nos montemos el quilombo.
Sí, sí.
La por que tenien és que una cosa que tenien guanyada la podien perdre. La sort és que contra el Bayern no hi ha res guanyat. O sigui, només ho podem guanyar, perquè d'entrada no, ni anem amb tres gols a Anfield, ni anem amb avantatge a Roma, ni aquest missatge del descans contra el Nàpols de dir compte que no ens passi el mateix. Mentalment aquest partit ja no té res a conservar, sinó al contrari, intentar fer el partit llarg, intentar crear els dificultats, intentar que el favoritisme del Bayern no es vegi aviat, i saber respondre en els moments determinants que són, doncs ja ho sabem, les zones d'àrea.
Hem trucat al Ricard perquè ens fes 5 cèntims de com juga aquest Bayern, per què és superior a aquest Bayern, i ens ha trobat una esquerda que és la tendresa, no sé si competitiva, però a nivell d'experiència en grans cites, que tant de bo li passi factura divendres a Lisboa. Ricard, gràcies.
Adéu a tothom.